amb Marta Pardell.
Un temporal triple afecta avui Catalunya i alertes activades pel vent, el fort onatge, la neu i a Protecció Civil. Els preocupen també les pluges que han d'afectar el territori allà on no nevi. El fort vent amb ratxes de més de 72 km per hora afecta el litoral i prelitoral, on ja s'estan registrant onades de fins a 4 metres. També en zones de muntanya ja està caient nevades importants. I més, a més arran de mar, atenció amb les pluges, que ja estan caient. En declaracions a les xarxes, la sotsdirectora de gestió d'emergències, Imma Soler, explica el dispositiu que hi ha preparat.
Des de Protecció Civil, en aquests moments, tenim activats amb alerta el pla de nevades, el pla de vent i també el pla d'onatge. Tots aquests els tenim en alerta i també ara estem treballant amb el pla amb l'INUNCAT, amb el pla per l'acumulació de l'aigua. Tots aquests plans el que fan és coordinar els diferents agents que puguin tenir que treballar en una situació d'aquest tipus, que puguin haver-hi afectacions.
Volem saber quina és l'última hora pel que fa a la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. La precipitació afecta molts punts de la meitat est de Catalunya i també de forma dispersa de la resta del país en general. Aquesta precipitació s'ha d'anar estenent a gran part del territori català. Atenció, perquè deixarà acumulacions de precipitació que en molts punts de l'interior del quadrant nord-est i també de la meitat sud del país poden ser extremadament abundants, més de 100 mil·límetres en 24 hores. A més, la cota de neu fins i tot baixa a molts punts fins als 400 metres. També acumulacions de neu força destacades, sobretot a l'interior del nord-est, a punts de la serralada transversal i del Pirineu i Prepirineu Oriental, així com també a les muntanyes del sud del país. A destacar també el temporal marítim molt fort a tota la costa catalana que s'ha de mantenir fins la jornada del dimecres, amb onades que poden superar els 4 metres a molts punts de la costa catalana. Per més informació sobre els avisos activats pel Servei Meteorològic de Catalunya poden consultar la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dimarts 7 de febrer de 2023 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova la fi de l'obligació de dur mascareta al transport públic. Sònia Kerr.
Tampoc ja no caldrà òptiques, centres educatius, centres auditius, volíem dir, i ortopèdies. La normativa entra en vigor demà amb diversitat d'opinions entre els usuaris.
Perfecte, sí. Em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent estossint.
El govern no acompanyarà la presidenta de Junts, Laura Borràs, divendres en l'inici del seu judici.
L'executiu, que considera que no hi ha de ser, s'afegeix així a la negativa d'Esquerra Republicana a donar suport a Borràs a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La CUP també ha anunciat que no hi assistirà.
El govern aprova el nou currículum d'infantil que presenta el 06 com una etapa educativa única.
La principal novetat és que s'estableix el currículum competencial i incorpora la coeducació i l'educació afectivo-sexual. Es culmina així amb l'ordenació de totes les etapes educatives.
En cultura, personalitats de la vida pública i ciutadans anònims acomiaden avui Josep Maria Espinàs.
La capella ardent de l'escriptor mort diumenge s'ha obert aquest matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. La vetlla restarà oberta fins a les 7 de la tarda.
Pel que fa als esports, en waterpolo, la Copa de la Reina de Terrassa ja té definits els quarts de final. Eduard Cabré.
Les vigents campiones del Mataró jugaran amb el Sant Andreu, l'actual líder de la Lliga, el Sabadell, amb l'Etxell de Canari, les anfitriones del Terrassa amb l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani amb el Catalunya.
El control de Soivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya viu un temporal marcat pel vent, la neu, la pluja i les baixes temperatures i activades tres alertes al mateix temps, pel vent, pel fort onatge a la costa i també per la possibilitat de nevades a cotes baixes a diverses comarques.
Davant de tot això, des de Protecció Civil tenen activades les alertes dels plans Neucat, Vencat i Procicat pel temporal marítim i estan a punt per si cal activar l'Inuncat, ja que on no nevi s'esperen també pluges importants. La sotsdirectora de Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha explicat a la xarxa algunes de les precaucions que s'estan prenent.
El tema del llevaneus, doncs tots els operadors que treballen en l'àmbit de carreteres avui tenen la seva planificació, estan posant aquella maquinària allà on tenen aquesta previsió que caldrà i per tenir-lo més a la vora per si cal actuar, doncs fer-ho d'una manera més eficient i més ràpida. I tota la resta, també es fan tots els avisos en els ajuntaments perquè també els ajuntaments puguin posar els seus recursos també, per exemple, en alguns carrers que calgui tirar-hi sal perquè hi hagin pendents, es prevegi que puguin estar glaçats.
Soler recorda, però, que malgrat aquest temporal, la pluja és molt esperada i necessària.
Que no passi res, que puguem anar treballant-ho bé, anar solventant petites incidències i que tot funcioni molt bé, i que ens va molt bé que plogui. Ho estem esperant. Vull dir, el que volem és que plogui sense fer mal, però que plogui també, perquè convé, convé. Vull dir que ja ens el mirem amb esperança, també, aquesta pluja.
Des de Protecció Civil recomanen evitar activitats nàutiques, també passejar per espigons, passejos marítims i zones elevades. Igualment es recomana lligar o retirar elements mòbils dels balcons i en relació a pluges i nevades es recomana informar-se de la situació a la zona en cas que calgui desplaçar-se i prendre les precaucions oportunes.
Doncs bé, el Ripollès i la neu ja cau amb força a aquesta hora i això ha fet avançar el transport escolar de tornada a casa, una mesura que s'ha pres també en d'altres comarques com el Berguedà. Última hora, des de Ràdio Ripoll, Jordi Altesa, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, la neu ha estat intermitent a primera hora del dia, però des del migdia ha anat prenent força i ha anat quallant arreu, agafant intensitat primer a la vall de Rimes i a la vall de Camprodon i ara ja també al baix Ripollès està nevant cada cop amb més força i la neu es va quedant perquè les màquines de neu ja no donen a l'abast. Com deia, des d'aquest migdia, alguns centres escolars han aturat la seva activitat i han ofert la possibilitat a les famílies que els alumnes puguin retornar a casa amb el transport escolar, principalment els que són de Llanars, Vilallonga, Setcases, Molló i Baiget, un nucli agregat a Camprodon, poden fer-ho, i el retorn s'espera que es faci aproximadament a 2:45, és a dir, d'aquí a 24 minuts. També han tancat les escoles de Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter per aquesta situació de neu. A Molló s'ha activat el pla Neucat i les màquines llevaneus estan treballant per mantenir els accessos nets, tot i que, com us dèiem, des de l'Ajuntament ha informat d'aquesta problemàtica, de que la llevaneu no arriba a treure tota la neu que està caient. Per tant, es demana precaució en circular per les vies d'accés al municipi i als nuclis.
Gràcies, Jordi. I és que la nevada que està caient en aquestes comarques és molt important. De fet, la neu ha obligat també, ja té afectacions a les xarxes viàries, ha obligat a tallar el túnel de Bracons a la Garrotxa. Última hora. Des d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments em trobo concretament des dels túnels de Bracons, que fa ben poca estona estan tancats. Aquí a la Garrotxa la nevada ha arribat una mica més tard, però en alguns municipis, com per exemple les Preses, ja s'estan acumulant uns quants centímetres de neu. Com diem ara, la notícia, però, és que els túnels de Bracons, l'accés a la direcció a Vic, venint de la Garrotxa, ara mateix està tallat i, per tant, els vehicles que arriben fins en aquesta circunvalació de l'avinguda Santa Coloma han de donar o bé mitja volta o bé continuar en d'altres pobles de la comarca, com per exemple la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols o les Planes d'Hostola.
Això pel que fa a la neu, però en relació al temporal de vent, a poblacions com Mataró s'ha hagut de tancar el braç del port i és que les onades poden superar els 4 metres. Anem ara fins al passeig marítim amb els companys de Mataró Ràdio. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia. Efectivament, Mataró s'ha llevat aquest dimarts immers en un temporal marítim i de vent. Les previsions indicaven que la costa catalana s'assoliria el perill màxim per mala mar a partir de les 12 del migdia d'aquest dimecres i que s'allargaria fins la mitjanit, registrant-se en aquest interval de temps onades de més de 4 metres d'alçada. Respecte al vent, s'havia emès una alerta per perill moderat, ja que les ràfegues podien situar-se per sobre dels 70 km hora. Tot aquest episodi meteorològic va provocar que ahir l'Ajuntament de Mataró i Protecció Civil activessin el Pla Bàsic d'Emergències Municipal per Onatge, un pla que s'ha mantingut actiu aquest dimarts al matí i que contempla, entre d'altres mesures, el tancament de l'accés al passeig enlairat que recorre al port de Mataró. En aquest sentit, Protecció Civil, a més, demana a la població extremar les precaucions i no apropar-se a zones de risc com escolleres, espigons o passejos marítims. A més, es demana a la ciutadania respectar les senyalitzacions que estableixin les autoritats municipals.
Gràcies, Laia Sant Miquel, des de Mataró Ràdio. I a l'Ebre, la primera nit de temporal ja ha inundat i deixat intransitable la barra del trabucador, el Delta.
L'embat marí i els corrents de fons han obert ja alguns canals de fins a mig metre de profunditat, comunicant la mar amb la badia dels Alfacs. El trànsit rotat fins a les Salines només és possible en tractor en aquests moments.
Notícies en xarxa.
Important el temporal que cau avui a Catalunya, però també tenim notícia des de Madrid, ja que el Consell de Ministres ha aprovat la fi de l'obligació de dur mascareta al transport públic. Tampoc ja no caldrà dur-la en òptiques, centres auditius i ortopèdies. La normativa entra en vigor demà, quan es publiqui al BOE, de manera que ja només caldrà dur mascareta als centres sanitaris i de salut, les residències i, atenció, també encara a les farmàcies. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, amb aquesta decisió del Consell de Ministres, Espanya deixarà de ser l'únic país d'Europa que mantenia l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes als transports públics, tot i que des de feia temps el seu ús havia anat bastant a la baixa. A partir d'ara, doncs, la mascareta, que era obligatòria als mitjans de transport públic des del 4 de maig de l'any 2020, fa gairebé 3 anys, ja només farà falta, com deies, per accedir als centres sanitaris i a les residències a banda de les farmàcies. El seu ús tampoc serà necessari a les òptiques o a les ortopèdies. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Se trata de un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Es verdad, es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante, porque el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada. Una hoja de ruta fase a fase, paso a paso, para ya volver, como ya estábamos en la práctica, normalidad.
Mascarestes, a banda, la reunió del Consell de Ministres, però ha estat marcada sobretot per la polèmica generada per la modificació impulsada pel PSOE de la coneguda com a llei del només sí és sí. Sobre aquest tema, la portaveu del govern espanyol, que és socialista, per cert, ha reiterat, Isabel Rodríguez, que el consentiment continuarà sent l'eix central de la norma.
Muy importante. Con esta ley, con esta reforma de la ley, no se toca el consentimiento. El consentimiento no se presume. El consentimiento ha de ser expreso. El consentimiento sigue estando en el centro de la ley. Solo sí es sí. Y yo creo que esto es lo más importante a subrayar en este momento.
Tot i les discrepàncies profundes amb els seus socis d'Unides Podem, Rodríguez ha assegurat que continuaran buscant el màxim de consens possible per aconseguir un retoc que permeti incrementar les penes als agressors.
Gràcies, Jordi. Doncs, més enllà d'aquestes discrepàncies polítiques, volem saber què pensen els usuaris del transport públic de la decisió de retirar la mascareta. I també si hi ha gent que seguirà utilitzant-la malgrat tot. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Entre els sabadellencs hi ha opinions diferenciades sobre el fet de suprimir-la o no.
Pues és fantàstic. Perquè ja no tenim virus i perquè és un engorro. Va bé quan fa fred, però ja està.
Ostres, m'acabo d'enterar. Pues perfecte, sí. Em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent és tossint i jo penso que no es convide encara.
A mi bé. Bueno, ja fa temps que es deixen de portar els bars i això, i per exemple l'autobús ja crec que no fa falta.
No sé, perquè a vegades també l'aglomeració de gent i estar amb la mascareta i això agobia bastant, la veritat. Doncs
pues em sembla bé, sí, home, perquè esclar, els autobusos i tot això, ara les farmàcies i hospitals sí que s'ha de portar, eh?
La majoria mantindrà l'opció de posar-se-la en funció de la situació de l'entorn. La mesura entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement demà. La mascareta continuarà sent obligatòria en centres i serveis sanitaris, farmàcies i residències de gent gran.
Tot plegat mentre la incidència de la Covid continua en nivells baixos. Hi ha aquesta setmana 356 pacients ingressats en hospitals catalans. Són 27 menys que la setmana anterior.
I d'aquests n'hi ha 8 de greus a les UCIs, que són 6 menys que l'anterior setmana. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut ha deixat d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus. Amb aquestes xifres, la taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 18.
Entrem en matèria política. El govern no acompanyarà la presidenta de Junts, Laura Borràs, divendres en l'inici del judici per irregularitats en la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes. L'executiu s'afegeix així a la negativa d'Esquerra Republicana a donar suport a Borràs. La CUP també ha anunciat avui que no hi assistirà. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sense entrar a valorar si es tracta de presumpta corrupció o de suposada persecució política a l'independentisme, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, s'ha limitat a dir que ningú de l'executiu acompanyarà la presidenta de l'exsoci de govern Junts per Catalunya, Laura Borràs, al judici.
En aquest judici del dia 10, el govern no hi serà. Volem mostrar el respecte a la presumpció d'innocència i esperem que Laura Borràs tingui un judici just amb totes les garanties.
D'altra banda, Plaja ha dit que el govern desitja que Junts s'afegeixi a l'acord de pressupostos en el tràmit parlamentari i que l'objectiu de l'executiu és acabar la legislatura, arribant a grans consensos i superant obstacles, pactant a banda i banda, des de la centralitat.
A la reunió d'avui del govern també s'ha aprovat el nou currículum d'infantil, que culmina amb l'ordenació de totes les etapes educatives, després que el curs passat es van aprovar els currículums de batxillerat, primària i ESO.
La principal novetat és que s'estableix el currículum competencial i incorpora la coeducació i l'educació afectivo-sexual. És a dir, s'ensenyarà la canalla a conèixer el propi cos. Diversos estudis asseguren que d'aquesta manera és més fàcil després detectar quan les relacions no són sanes o alguna cosa va malament, com en els casos d'assetjament o actituds masclistes. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Major coneixement del propi cos, dels límits, les relacions sanes i les relacions insanes, i tot això en aquestes edats tan tempranes són les bases, són els fonaments que ens han de servir també per poder evitar les violències de l'endemà.
Segons ha informat l'executiu, es posa l'infant al centre de les decisions i el desenvolupament de les seves capacitats.
Primer dia avui sense cues a les seus del Banc d'Espanya per l'inici de la cita prèvia per tal de comprar lletres del Tresor. Avui s'ha fet la subhasta a 6 i 12 mesos vista per poder adquirir aquests productes amb què el govern espanyol es finança. L'interès dels inversors ha crescut davant les pujades continuades dels tipus d'interès que ha aplicat el Banc Central Europeu. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. La cita prèvia ha canviat el paisatge de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona, però no ha evitat que continuï l'autèntica llau d'interessats per les lletres del Tresor. Ofereixen rendibilitats que freguen fins al 3%, uns percentatges superiors als productes que ofereixen la majoria de bancs. A més, el risc d'aquesta inversió és mínim, com ha explicat a la xarxa la presidenta d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes, Carme García.
Està en el nivell més baix perquè és garantia de l'Estat. Les possibilitats de que hi hagi problemes és molt minsa. Està clar que el que sí que ha de fer qualsevol inversor és pensar en que aquests recursos no els necessitarà en el termini el que està invertint.
Les lletres del Tresor també es poden comprar per internet amb DNI electrònic o el certificat digital. Aquesta és, sens dubte, una forma més còmoda, perquè, a més, les cites prèvies aquests dies costen de trobar, ja que quasi totes estan ja agafades. D'aquí una setmana es farà la subhasta de les lletres del Tresor a 3 i 9 mesos vista.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Augmenten a 5.000 els morts pels terratrèmols que han afectat Turquia i Síria, segons les autoritats d'aquells dos països. Hi ha més de 20.000 ferits pels efectes del sisme i s'ha rescatat prop de 8.000 persones. Els equips de rescat continuen treballant per trobar desapareguts i justament avui la unitat canina K9 de Creixell viatja cap a Turquia amb 6 persones i 5 gossos de rescat. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
L'organització s'ha desplaçat en avió fins a Istanbul i allà l'esperen aparells militars on els distribuiran a les zones on es necessita atenció. Uns 5.000 edificis s'han destruït i és per això que l'equip K9 es vol afegir a les tasques de rescat. El president de l'organització, Pere Frutos, ha explicat que tenen molta pressa a arribar perquè encara poden trobar supervivents sota la runa dels edificis. Frutos ha recordat el perill que suposa aquest tipus de rescats i que, per aquest motiu, compten amb una persona experta en estructures. Ha expressat que la seva única intenció és trobar persones vives.
Ningú ens va dir que ens ho posaríem fàcil, però no passa res. L'única intenció que tenim nosaltres és trobar contra més persones vives, millor, i tornar cap a casa quan es pugui tornar.
Segons el govern de Turquia, més de 9.000 persones dels equips de rescat s'han desplaçat a les zones afectades per treure els habitants atrapats sota les runes.
La plataforma en defensa de l'Ebre es concentra aquesta tarda davant del Palau de la Generalitat. Ho fan per exhortar el govern i tota la ciutadania a resituar el Delta al centre de l'agenda política. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Davant del canvi climàtic, la plataforma en defensa de l'Ebre avisa de la fragilitat del Delta, tenint en compte que no hi arriben prou sediments ni el cabal del riu és prou abundant. Aquest matí a la xarxa, el membre de la plataforma, Josep Sabater, ha avisat de la necessitat de donar-hi una resposta conjunta com a societat.
Que siguem capaços, no només la gent de les Terres de l'Ebre, sinó de Catalunya en general, fins i tot d'Europa, de salvar un Delta com l'Ebre, serà la prova de l'èxit o del fracàs davant del canvi climàtic, no? I la nostra capacitat de reaccionar. Per tant, sí que és un crit d'alerta a la Generalitat, al govern, però també a la ciutadania en general i alertar, no?, que quan parlem del Delta de l'Ebre també hem de tenir en compte totes les emissions que generem.
La plataforma en defensa de l'Ebre recorda que el temporal Glòria va arrasar el Delta ara fa 3 anys i la previsió dels experts és que es repeteixin fenòmens d'aquella magnitud en els propers temps.
I repassem altres notícies destacades del dia. Mor un camioner atropellat per un altre camió a l'AP7 a Castellet i la Gornal a l'Alt Penedès.
El conductor d'un camió avariat al carril dret de la via i que estava fora del vehicle ha estat atropellat per un segon camió. El conductor d'aquest altre vehicle ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital de Vilafranca. Amb aquesta ja són 15 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres catalanes.
Detingut un home de 52 anys per la seva relació amb la mort violenta d'una altra persona en un pis de Barcelona.
Els fets han passat aquest matí quan la policia ha tingut coneixement que hi havia una persona greument ferida en un domicili del districte de Sant Martí. A causa de les ferides que tenia, finalment ha acabat morint poc després.
És moment per la cultura. Personalitats de la vida pública i ciutadans anònims acomiaden avui Josep Maria Espinàs. La capella ardent de l'escriptor, mort diumenge, s'ha obert aquest matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. La vetlla restarà oberta fins a les 7 d'aquesta tarda. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Un fèretre senzill, cobert per una senyera, ocupa el centre del Saló Sant Jordi. Sobre ell, roses vermelles i la medalla d'or de la Generalitat que Josep Maria Espinàs va rebre l'any 2015. Darrere, sobre un plafó, una fotografia d'Espinàs somrient, acompanyat de la seva màquina d'escriure. Una Hispano Olivetti que també l'acompanya al saló, juntament amb les seves pipes, un bust de la seva imatge, obra de Subirachs, diccionaris i obra pròpia, i una samarreta del Barça amb el seu nom. Uns objectes que defineixen un home que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat un referent cultural.
Un dels grans escriptors de la nostra literatura. De fet, ha estat el narrador de la nostra vida quotidiana, amb els seus milers d'articles, amb totes les seves obres, a peu pel nostre país.
De fet, el president del Gremi de Llibreters, Eric Delarco, ha dit que ara cal treballar per garantir la pervivència de l'obra d'Espinàs.
Ha de quedar un cànon Espinàs que faci que tots aquells que no l'han llegit mai el puguin llegir. I així, com a obra de país, també seria un regal que ens faríem tots.
A banda de desenes de lectors d'Espinàs, la Capella Ardent també l'han visitada personalitats com el cap de l'oposició, Salvador Illa, o els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, entre d'altres.
I a Vic, la Fundació L'Atlàntida comença dijous la tercera edició del cicle En veu de dona. Amb el Dia Internacional de les Dones com a centre, la programació ofereix 10 espectacles i activitats paral·leles amb perspectiva de gènere. El 9FM, Natàlia Peix.
La representació de Yerma de Federico García Lorca dijous i el concert de final de gira de Tarta Relena dissabte obren la tercera edició del cicle En veu de dona a l'Atlàntida de Vic. Durant els mesos de febrer i març s'hi oferiran 10 espectacles amb perspectiva de gènere que s'acompanyen d'altres activitats. En destaca el muntatge a la trena, dirigit per Clara Segura, que ja ha esgotat les entrades per les dues sessions programades. Núria Vergés és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vic.
Té com a objectiu aquesta visibilització de de la dona, diguéssim, en l'àmbit de la cultura i sobretot escenogràfic.
Durant la mitja hora prèvia als espectacles es podrà visitar la mateixa Atlàntida l'exposició artística Evidència, realitzada per alumnes de l'Escola d'Art de Vic.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de waterpolo i és que aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina i han quedat ja definits els partits de quarts de final. Les vigents campiones del Centre Natació Mataró jugaran amb el Sant Andreu, l'actual líder de la Lliga, el Club Natació Sabadell amb l'Echeide Canari, mentre que les anfitriones del Terrassa s'enfrontaran a l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani es veurà les cares amb el Catalunya. La competició es jugarà a Terrassa del 17 al 19 de febrer. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Doncs ja tenim servides les eliminatòries de quarts de final de la Copa de la Reina 2023 que es celebra a l'Àrea Olímpica, Terrassa. El partit inaugural serà a 2:45 al Sabadell Echeide. A les 4 de la tarda, Mediterrani Catalunya. I a l'altra banda del quadre, Sant Andreu Mataró, 6:45 de la tarda. I tancarà la jornada l'anfitrió, el Club Natació Terrassa, que s'enfrontarà al Barceloneta a partir de les 7 de la tarda. Escoltem a Joan Herrera, president del Club Natació Terrassa.
Igualmente, esta competición contribuirá a aumentar el número de competiciones de categoría que se celebran en la ciudad. Una voluntad que se mantendrá constante durante toda la temporada y que es consecuente con nuestro rol de entidad de referencia de Terrassa.
Doncs el Club Natació Terrassa acull per segona vegada consecutiva aquesta competició i el quadre també ha deixat una hipotètica possibilitat de repetir final entre Mataró i Sabadell.
I avui hem escoltat també a la jugadora del Mataró, Anna Gual.
Sí que serà complicat, per final Sant Andreu va en quartes de la Lliga,
és un equip molt jove que sempre dona molta guerra. Si arribéssim a les semifinals, al final juguem contra l'equip de casa, que tindrà tota l'afició a favor i per tant no serà gens fàcil, i tant de bo arribar a la hipotètica final contra el Sabadell i poder aixecar la copa.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona rep avui dimarts a 8:15 al Ratio Farm Ulm d'Alemanya en un partit de la 14a jornada de l'Eurocup. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa en Ferran Vinaixa.
Els alemanys són de mal record per la història del Joventut, perquè el curs passat, quan més expectatives hi havia per guanyar l'Eurocup, el Ratio Farm Ulm va eliminar la penya a partit únic a Badalona, cosa que va suposar una gerra d'aigua freda. Els verdinegres no poden fallar més després de perdre la pista del Prometei ucraïnès la setmana passada, on es va perdre també el lideratge del grup. El tècnic Carles Durant analitza el rival.
És un equip que ve amb una dinàmica molt positiva. Crec que porten 6 o 7 partits guanyats entre Lliga Alemana i Eurocup. Han fet canvis de jugadors i els canvis de jugadors els hi ha anat excel·lent. Però, lògicament, com sempre, mirar-nos a nosaltres. Si defensivament donem un pas endavant, doncs serà molt més fàcil, no? Un equip que té molt de ritme i que en els primers segons és molt perillós. Per tant, tot compta, però la defensa serà un punt molt important.
La penya té una victòria més a la classificació que el Ratio Farm Ulm, a qui va guanyar la primera volta a la pista alemanya. Aquest segon partit entre tots dos equips de l'Olímpic es jugarà a partir d'un 8:45 del vespre.
Ja no en vol el Freaking Granollers, té partit avui de competició europea de la Copa EHF. Els ballesans reben el Valentó Furedi al Palau Olímpic a 8:45 del vespre. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita avui dimarts a les 7 la piscina del Jordan Split en un partit de la 7a jornada de la Lliga de Campions masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida a partir de 3:15 i amb més actualitat. Seguim actualitzant aquest temporal. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i hi van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
¿Sabías que...?
La mandarina és una de les fruites més saludables que hi ha. Té un alt contingut en aigua i vitamina C i aporta un gran nombre de beneficis per a la salut. Enforteix el sistema immune, redueix els nivells de colesterol dolent i l'absorció de greixos, elimina l'àcid úric i afavoreix la producció de glòbuls vermells. Ara bé, les mandarines tenen un punt negatiu, la forta olor que deixen a les mans després de pelar-les.
Aquesta olor es deu a una substància que es troba a la seva pela, però per sort hi ha un truc casolà tan senzill com efectiu per eliminar-lo. Aplica una cullerada de bicarbonat de sodi a les mans i frega enèrgicament, com si te les estiguessis rentant durant un minut. A continuació, renta-les amb sabó i abundant aigua tèbia i l'olor desapareixerà com per art de màgia. El bicarbonat de sodi és fantàstic per netejar les mans en profunditat i neutralitzar olors com la de la mandarina.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un temporal triple afecta avui Catalunya i alertes activades pel vent, el fort onatge, la neu i a Protecció Civil. Els preocupen també les pluges que ja afecten part del territori català i que cauran allà on no nevi. El fort vent amb ratxes de més de 72 km per hora afecta litoral i prelitoral, on ja s'estan registrant onades de fins a 4 metres. També en zones de muntanya cauen nevades importants i més arran de mar. Atenció amb les pluges que estan caient ja. En declaracions a la xarxa, la sotsdirectora de gestió d'emergències, Imma Soler, explica tot el dispositiu que hi ha preparat davant d'aquesta situació.
Des de Protecció Civil, en aquests moments, tenim activats amb alerta el pla de nevades, el pla de vent i també el pla d'onatge. Tots aquests els tenim en alerta i també ara estem treballant amb el pla amb l'INUNCAT, amb el pla per l'acumulació de l'aigua. Tots aquests plans el que fan és coordinar els diferents agents que puguin tenir que treballar en una situació d'aquest tipus, que puguin haver-hi afectacions.
Volem saber quina és l'última hora pel que fa a previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. La precipitació afecta molts punts de la meitat est de Catalunya i també de forma dispersa de la resta del país en general. Aquesta precipitació s'ha d'anar estenent a gran part del territori català. Atenció, perquè deixarà acumulacions de precipitació que en molts punts de l'interior del quadrant nord-est i també de la meitat sud del país poden ser extremadament abundants, més de 100 mil·límetres en 24 hores. A més, la cota de neu fins i tot baixa en molts punts fins als 400 metres. També acumulacions de neu força destacades, sobretot a l'interior del nord-est, a punts de la serralada transversal i del Pirineu i Prepirineu Oriental, així com també a les muntanyes del sud del país. A destacar també el temporal marítim molt fort a tota la costa catalana que s'ha de mantenir fins la jornada del dimecres, amb onades que poden superar els 4 metres a molts punts de la costa catalana. Per més informació sobre els avisos activats pel Servei Meteorològic de Catalunya, poden consultar la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És dimarts 7 de febrer de 2023 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova la fi de l'obligació de dur mascareta al transport públic. Sònia Kerr.
Tampoc ja no caldrà a òptiques, centres auditius i ortopèdies. La normativa entra en vigor demà amb diversitat d'opinions entre els usuaris.
Perfecte, sí, em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent estossint.
El govern no acompanyarà la presidenta de Junts, Laura Borràs, divendres en l'inici del seu judici.
L'executiu, que considera que no hi ha de ser, s'afegeix així a la negativa d'Esquerra Republicana a donar suport a Borràs a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La CUP també ha anunciat que no hi assistirà.
El govern aprova el nou currículum d'infantil, que presenta el 06 com una etapa educativa única.
La principal novetat és que s'estableix el currículum competencial i incorpora la coeducació i l'educació afectivo-sexual. Es culmina així amb l'ordenació de totes les etapes educatives.
En cultura, personalitats de la vida pública i també ciutadans anònims acomiaden avui Josep Maria Espinàs.
La capella ardent de l'escriptor mort diumenge s'ha obert aquest matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. La vetlla restarà oberta fins a les 7 de la tarda.
Pel que fa als esports, en waterpolo la Copa de la Reina de Terrassa ja té definits els quarts de final, Eduard Cabré.
Les vigents campiones del Mataró jugaran amb el Sant Andreu, l'actual líder de la Lliga, el Sabadell, amb l'Etxell de Canari, les anfitriones del Terrassa amb l'Atlètic Barceloneta i el Mediterrani amb el Catalunya.
El control de Soivan López a la redacció i coordinant Sònia Kerr passa en 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya viu avui un temporal marcat pel vent, la neu, la pluja i les baixes temperatures. Hi ha activades tres alertes al mateix temps, per vent, pel fort onatge a la costa i també per la possibilitat de nevades a cotes baixes a diverses comarques.
Davant de tot plegat, des de Protecció Civil tenen activades les alertes dels plans Neucat, Bencat i Procicat pel temporal marítim i estan a punt per si cal activar també l'Inuncat, ja que allà on no nevi s'esperen també algunes pluges importants. La sotsdirectora de Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha explicat a la xarxa algunes de les precaucions que s'estan prenent.
El tema del llevaneus, doncs tots els operadors que treballen en l'àmbit de carreteres avui tenen la seva planificació, estan posant aquella maquinària allà on tenen aquesta previsió que caldrà i per tenir-lo més a la vora per si cal actuar, doncs fer-ho d'una manera més eficient i més ràpida. I tota la resta, també es fan tots els avisos en els ajuntaments perquè també els ajuntaments puguin posar els seus recursos també, per exemple, en alguns carrers que calgui tirar-hi sal perquè hi hagi pendents, es prevegi que puguin estar glaçats.
Soler recorda, però, que malgrat aquest temporal la pluja és molt esperada i necessària.
Que no passi res, que puguem anar treballant-ho bé, anar solventant petites incidències i que tot funcioni molt bé i que ens va molt bé que plogui. Ho estem esperant. Vull dir, el que volem és que plogui que sense fer mal, però que plogui també, perquè convé. Vull dir que ja ens el mirem amb esperança també aquesta pluja.
Des de Protecció Civil recomanen evitar activitats nàutiques, també passejar per espigons, passejos marítims i zones elevades. Igualment es recomana lligar o retirar elements mòbils dels balcons. En relació a pluges i nevades, es recomana informar-se de la situació a la zona en cas que calgui desplaçar-se i prendre les precaucions oportunes.
Una precaució molt necessària, ja que el temporal de neu cau amb força a comarques com la Garrotxa i Osona ja ara mateix i afecta de ple la xarxa viària. La C-37 està tallada i calen cadenes per circular per l'eix transversal de Sant Julià de Vilatorta i fins a Santa Coloma de Farners. Última hora, des del 9FM, Natàlia Peix, bon dia.
Hola, bon dia. La nevada complica la circulació a diferents punts d'Osona a aquesta hora, com dèieu. La C-37 està tancada entre Osona i la Garrotxa, els túnels de Bracons, de Torelló a la Vall d'en Bas. També està tallada la GID-5201 entre Arbúcies i Viladrau i l'Ajuntament de Muntanyola demana que no s'accedeixi al municipi des de Tona. A l'eix transversal són necessàries les cadenes per circular entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. En aquest tram no hi poden circular els camions. Trànsit també alerta de la presència de neu i gel a la calçada entre Centelles i Vic, amb alguns trams d'aturades. El Consell Comarcal d'Osona està avançant el retorn a casa de l'alumnat de Sant Bartomeu del Grau, Rupit i Cruït, Viladrau i Muntanyola. A primera hora la neu ha fet acte de presència en punts alts de la comarca, com Vidrà, Rupit o Contenigros, però cap al migdia ha arribat a molts punts de la plana, també a Vic. A Ciuet, a la zona de Vidrà, s'hi acumulen 16 centímetres i a Contenigros, a aquesta hora, 19 centímetres de neu.
Gràcies, Natàlia Peix, des del 9FM. Com ha passat a Osona, altres comarques també han decidit avançar avui el transport escolar per tal d'evitar problemes davant la imminència de la caiguda de neu. És el cas del Berguedà o el Ripollès. I ens ocupem també del temporal de vent, ja que aquesta borrasca, que s'ha anomenat Isaac, ha fet tallar el passeig marítim de Badalona, entre d'altres passejos marítims de diversos municipis catalans, en aquest cas a l'alçada de la platja de la Barca Maria. També tots els accessos per vianants a la mateixa platja badalonina s'han hagut de tallar. El temporal igualment ha obligat a tancar l'accés al parc de Can Soler i Cal Arnús i a l'Escorxador. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
Des del govern municipal recomanen a la ciutadania no apropar-se a primera línia de mar, ja que el temporal marítim, alerten, s'agreujarà en les properes hores. De fet, la borrasca Isaac ja ha provocat incidències a la ciutat, tot i que, segons Torrents, fins que no s'acabi aquest episodi, no es podrà fer un balanç definitiu dels desperfectes. En parla David Torrents, regidor de l'àmbit de protecció social a les persones.
Més de 4 metres d'onatge i de vent de ràfegues de 72 km per hora. Hi han hagut afectacions amb locals privats, el Bètolo, la Donzella, cada cop la Llevantada està afectant més, hi ha alguns descalços d'aquests equipaments i a nivell municipal el que veiem que sí que hi ha alguna passera i algun equipament de platja que s'està descalçant, però que fins que no acabi l'episodi, que en teoria acabarà demà a les 6 de la tarda, no podem veure quina serà la total de les afectacions.
El temporal també ha malmès el sobreeixidor del col·lector de Llevant, ubicat al carrer Torre Badal, a l'alçada de la platja del pont de Motifarreta. Una instal·lació que s'haurà de reparar una vegada finalitzi aquest episodi de vent i malamar i que haurà de recular almenys 10 metres. Les mesures s'aniran actualitzant en les successives reunions d'aquest centre de coordinació operatiu municipal.
I a l'Ebre, la primera nit de temporal ha inundat ja i ha deixat intransitable la barra del Trabucador en ple delta de l'Ebre.
L'embat marí i els corrents de fons han obert ja alguns canals de fins a mig metre de profunditat, comunicant la mar amb la badia dels Alfacs. El trànsit rodat fins a les Salines només és possible en tractor en aquests moments.
El temporal de neu i de pluja i fred que afecta Catalunya ens preocupa, però també hem de passar avui per Madrid, ja que el Consell de Ministres ha aprovat la fi de l'obligació de dur la mascareta en el transport públic. Tampoc ja no caldrà dur-la en òptiques, centres auditius i ortopèdia. La normativa entra en vigor demà, quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, de manera que ja només caldrà dur mascareta als centres sanitaris i de salut, així com a les residències i, atenció, també encara a les farmàcies. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Amb aquesta decisió del Consell de Ministres, Espanya deixarà de ser l'únic país d'Europa que mantenia l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes als transports públics, tot i que des de feia temps el seu ús havia anat bastant a la baixa. La setmana passada ho va fer Alemanya. A partir d'ara, doncs, la mascareta, que era obligatòria des de fa gairebé 3 anys, des del 4 de maig de l'any 2020, ja només farà falta, com deies, per accedir als centres sanitaris i a les residències. El seu ús tampoc serà necessari a les òptiques o a les ortopèdies. Carolina Darias és la ministra de Sanitat.
Se trata de un paso más. Un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Es verdad, es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante, porque el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada, una hoja de ruta fase a fase, paso a paso, para ya volver, como ya estábamos en la práctica, normalidad.
Però mascaretes, a banda, la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts ha estat marcada sobretot per la polèmica generada per la modificació impulsada pel PSOE de la coneguda com a llei del només sí és sí. Sobre aquest tema, la portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, que és socialista, per cert, ha reiterat que el consentiment continuarà sent l'eix central de la norma.
Muy importante, con esta ley, con esta reforma de la ley, no se toca el consentimiento. El consentimiento no se presume. El consentimiento ha de ser expreso. El consentimiento sigue estando en el centro de la ley. Solo sí es sí. Y yo creo que esto es lo más importante a subrayar en este momento.
Tot i les discrepàncies profundes amb els seus socis d'Unides Podem, Rodríguez ha assegurat que continuaran buscant el màxim de consens possible per aconseguir un retoc de la llei que eviti rebaixes de penes als agressors.
Gràcies, Jordi. Doncs en relació a aquesta decisió del Consell de Ministres sobre retirar l'obligació de dur mascareta al transport públic, hem volgut preguntar als usuaris què opinen d'aquesta decisió, d'aquesta retirada, i també si hi ha alguns que decideixin continuar duent la mascareta. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Entre els sabadellencs hi ha opinions diferenciades sobre el fet de suprimir-la o no.
Pues és fantàstic, perquè ja no tenim virus i perquè és un engorro. Va bé quan fa fred, però ja està.
Ostres, m'acabo d'enterar. Pues perfecte, sí. Em sembla genial.
Doncs no em sembla gaire bé, perquè últimament el transport públic va massa ple de gent. Molta gent és tossint i jo penso que no es convidé encara.
A mi bé. Ja fa temps que es deixen de portar els bars i això, i per exemple l'autobús ja crec que no fa falta.
No sé, perquè a vegades també l'aglomeració de gent i estar amb la mascareta i això agobia bastant, la veritat. Doncs
pues em sembla bé, sí home, perquè esclar, els autobusos i tot això, ara les farmàcies i hospitals sí que s'ha de portar, eh?
La majoria mantindrà l'opció de posar-se-la en funció de la situació de l'entorn. La mesura entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement demà. La mascareta continuarà sent obligatòria en centres i serveis sanitaris, farmàcies i residències de gent gran.
Tot plegat mentre la incidència de la Covid-19 continua en nivells baixos. Hi ha ara mateix 356 pacients ingressats a Catalunya. Són 27 menys que la setmana anterior.
D'aquests n'hi ha 8 de greus a les UCIs, que són 6 menys que l'anterior setmana. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut ha deixat informar de les morts atribuïbles al coronavirus. Amb aquestes xifres, la taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 18.
I encara més conseqüències d'aquesta baixa incidència, i és que tanca el principal centre de vacunació de Covid al Baix Empordà, després de 2 anys. Es tracta del Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. La menor demanda de vacunacions fa que a partir d'ara aquesta activitat es traslladi als centres d'atenció primària i consultoris de la comarca. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Al llarg dels 2 anys que ha estat en funcionament, el Palau Firal de Sant Antoni ha organitzat 212 jornades de vacunació. Hi han treballat 225 professionals voluntaris que han administrat 127.000 dosis de vacunes Covid i de la grip. Que tanqui aquest espai, però, no vol dir que la vacuna no continuï sent molt recomanable. La doctora Anna Rivera és la directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Està costant molt posar, inclús la de la grip, la gent està farta.
però entenem l'afartament i hi ha moments que dius, ja, si ja ho entenc, però la gent que viu amb avis, amb gent que té patologies, s'ha de cuidar ell mateix i ha de cuidar l'altre, i la millor manera és vacunant-se per cuidar aquests grans amb els que compartim espais i llocs i feines bueno, i activitats.
Des d'aquest mes de febrer, la vacunació de la Covid i de la grip al Baix Empordà es trasllada als centres d'atenció primària.
Entrem en matèria política. El govern no acompanyarà la presidenta de Junts, Laura Borràs, divendres en l'inici del judici per irregularitats en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. L'executiu s'afegeix així a la negativa d'Esquerra Republicana a donar suport a Borràs. La CUP també ha anunciat avui que no hi assistirà. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Sense entrar a valorar si es tracta de presumpta corrupció o de suposada persecució política a l'independentisme, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, s'ha limitat a dir que ningú de l'executiu acompanyarà la presidenta de l'exsoci de govern Junts per Catalunya, Laura Borràs, al judici.
En aquest judici del dia 10, el govern no hi serà. Volem mostrar el respecte a la presumpció d'innocència i esperem que Laura Borràs tingui un judici just amb totes les garanties.
D'altra banda, Plaja ha dit que el govern desitja que Junts s'afegeixi a l'acord de pressupostos en el tràmit parlamentari i que l'objectiu de l'executiu és acabar la legislatura, arribant a grans consensos i superant obstacles, pactant a banda i banda, des de la centralitat.
En la reunió d'avui, el govern també ha aprovat el nou currículum d'infantil, que culmina amb l'ordenació de totes les etapes educatives, després que el curs passat es van aprovar ja els currículums de batxillerat, primària i ESO.
La principal novetat és que s'estableix el currículum competencial i incorpora la coeducació i l'educació afectivo-sexual. S'ensenyarà, doncs, la canalla a conèixer el propi cos. Diversos estudis asseguren que d'aquesta manera és més fàcil després detectar quan les relacions no són sanes o alguna cosa va malament, com en el cas d'assetjaments o actituds masclistes. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Major coneixement del propi cos, dels límits, les relacions sanes i les relacions insanes, i tot això en aquestes edats tan tempranes són les bases, són els fonaments que ens han de servir també per poder evitar les violències de l'endemà.
Segons l'executiu, es posa l'infant al centre de les decisions i el desenvolupament de les seves capacitats.
Primer dia avui sense cues a les seus del Banc d'Espanya per l'inici de la cita prèvia a l'hora de comprar lletres del Tresor. Avui s'ha fet la subhasta a 6 i 12 mesos vista per poder adquirir aquests productes amb què el govern espanyol es finança. L'interès dels inversors ha crescut davant les pujades continuades dels tipus d'interès que ha aplicat el Banc Central Europeu. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La cita prèvia ha canviat el paisatge de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona, però no ha evitat que continuï l'autèntica llau d'interessats per les lletres del Tresor. Ofereixen rendibilitats que freguen fins al 3%, uns percentatges superiors als productes que ofereixen la majoria de bancs. A més, el risc d'aquesta inversió és mínim, com ha explicat a la xarxa la presidenta d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes, Carme García.
Està en el nivell més baix perquè és garantia de l'Estat. Les possibilitats que hi hagi problemes és molt minsa. Està clar que el que sí que ha de fer qualsevol inversor és pensar en que aquests recursos no els necessitarà en el termini el que està invertint.
Les lletres del Tresor també es poden comprar per internet amb DNI electrònic o el certificat digital. Aquesta és, sens dubte, una forma més còmoda, perquè, a més, les cites prèvies aquests dies costen de trobar, ja que quasi totes estan ja agafades. D'aquí una setmana es farà la subhasta de les lletres del Tresor a 3 i 9 mesos vista.
Fira Mollerussa ha presentat avui el seu calendari, que compta amb un total de 7 certàmens i on totes les mirades es posen a la 150a Fira de Sant Josep, que se celebrarà del 17 al 19 de març i enguany amb novetats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Un certamen que fins ara només gaudia de l'ajut de la Diputació de Lleida, enguany però també se suma el Ministeri d'Indústria i la Generalitat. Entre totes sumen la xifra a més de 500.000 euros. En parla l'alcalde i president de Fira Mollerussa, Marc Solsona.
I jo, com a ajuntament de Mollerussa, penso que amb aquestes aportacions Mollerussa pot seguir competint. Nosaltres el que volem és competir, però no contra ningú. Nosaltres necessitem competir com a ciutat per continuar sent referent firal. Tenim, diguem-ne, diferents competències en el nostre radi d'influència, que a vegades en funció de com s'ajuda o quines inversions es fan d'altres institucions, podem perdre a vegades alguna posició de domini.
Tot plegat permetrà fer obres al recinte firal i la incorporació d'una partida de 300.000 euros per l'Institut d'Emprenedoria. Així doncs, arriba una edició que guanya espai d'expositors, més inversió i que recupera activitats d'abans de la pandèmia. Pel que fa a la resta de certaments i al Saló de l'Automòbil en el marc de Fira de Sant Josep, l'Autotrac, l'Autotardó, el concurs de pintura ràpida i la Lamparty, que mantenen les seves dates habituals.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Augmenten a prop de 5.000 els morts pels terratrèmols que han afectat Turquia i Síria. Segons les autoritats dels dos països, hi ha més de 20.000 ferits pels efectes del sisme i les rèpliques posteriors, i s'ha rescatat prop de 8.000 persones. Els equips de rescat segueixen treballant per trobar desapareguts i des de Catalunya avui s'hi envien reforços. La unitat canina K9 de Creixell viatja a Turquia amb 6 persones i 5 gossos de rescat. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
L'organització s'ha desplaçat en avió fins a Istanbul i allà l'esperen aparells militars on els distribuiran a les zones on es necessita atenció. Uns 5.000 edificis s'han destruït i és per això que l'equip K9 es vol afegir a les tasques de rescat. El president de l'organització, Pere Frutos, ha explicat que tenen molta pressa a arribar perquè encara poden trobar supervivents sota la runa dels edificis. Frutos ha recordat el perill que suposa aquest tipus de rescats i que, per aquest motiu, compten amb una persona experta en estructures. Ha expressat que la seva única intenció és trobar persones vives.
Ningú ens va dir que ens ho posaríem fàcil, però no passa res. L'única intenció que tenim nosaltres és trobar contra més persones vives, millor, i tornar cap a casa quan es pugui tornar.
Segons el govern de Turquia, més de 9.000 persones dels equips de rescat s'han desplaçat a les zones afectades per treure els habitants atrapats sota les runes.
I la ciutat d'Amposta comptarà amb una unitat de medicina esportiva referent a la demarcació de Tarragona. S'ubicarà a l'Hospital Comarcal i tancarà el cercle que converteix la capital del Montsià com a ciutat referent en l'esport a la demarcació. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Hospital Comarcal d'Amposta ha presentat el projecte de la Unitat Polivalent de Medicina Esportiva, una unitat que serà referent en aquest camp sanitari a la demarcació de Tarragona en l'àmbit de la medicina esportiva i en la recerca i investigació en aquest camp. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Estem parlant d'una unitat de referència al camp de Tarragona en serveis, sobretot, novedosos i que vagin més enllà de la prescripció mèdica, no? Vinculada només a medicaments. En aquest cas parlem, estem treballant la prescripció social i ara el que volem també és treballar en la prescripció mèdica de l'esport.
El centre s'ubicarà a l'edifici de rehabilitació del propi hospital en un espai de 500 metres quadrats amb una inversió de 300.000 euros, una iniciativa que tanca el cercle esportiu a la ciutat amb el centre de tecnificació esportiva, les instal·lacions esportives modèliques de la ciutat i els estudis universitaris de l'esport representats per la Universitat EUCES.
I és moment per la cultura, personalitats de la vida pública i ciutadans anònims acomiaden avui Josep Maria Espinàs. La capella ardent de l'escriptor s'ha obert aquest matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, una vetlla que estarà oberta fins a les 7 d'aquesta tarda. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Un fèretre senzill, cobert per una senyera, ocupa el centre del Saló Sant Jordi. Sobre ell, roses vermelles i la medalla d'or de la Generalitat que Josep Maria Espinàs va rebre l'any 2015. Darrere, sobre un plafó, una fotografia d'Espinàs somrient, acompanyat de la seva màquina d'escriure. Una Hispano Olivetti que també l'acompanya al Saló, juntament amb les seves pipes, un bust de la seva imatge, obra de Subirachs, diccionaris i obra pròpia, i una samarreta del Barça amb el seu nom. Uns objectes que defineixen un home que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat un referent cultural.
Un dels grans escriptors de la nostra literatura. De fet, ha estat el narrador de la nostra vida quotidiana, amb els seus milers d'articles, amb totes les seves obres, a peu pel nostre país.
De fet, el president del Gremi de Llibreters, Eric de l'Arco, ha dit que ara cal treballar per garantir la pervivència de l'obra d'Espinàs.
Ha de quedar un cànon Espinàs que faci que tots aquells que no l'han llegit mai el puguin llegir. I així, com a obra de país, també seria un regal que ens faríem tots.
A banda de desenes de lectors d'Espinàs, la Capella Ardent també l'han visitada personalitats com el cap de l'oposició, Salvador Illa, o els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, entre d'altres.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de waterpolo i és que aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina i han quedat ja definits els quarts de final. Les vigents campiones del Mataró jugaran amb el Sant Andreu. L'actual líder de la Lliga, el Sabadell, ho farà amb l'Echeide Canari. Les anfitriones del Club Natació Terrassa s'enfrontaran a l'Atlètic Barceloneta, mentre que el Mediterrani es veurà les cares amb el Club Natació Catalunya. La competició jugarà a Terrassa del 17 al 19 de febrer. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Doncs ja tenim servides les eliminatòries de quarts de final de la Copa de la Reina 2023 que es celebra a l'Àrea Olímpica, Terrassa. El partit inaugural serà a 2:45 al Sabadell Echeide. A les 4 de la tarda, Mediterrani Catalunya. I a l'altra banda del quadre, Sant Andreu Mataró, 6:45 de la tarda. i tancarà la jornada l'anfitrió, el Club Natació Terrassa, que s'enfrontarà al Barceloneta a partir de les 7 de la tarda. Escoltem a Joan Herrera, president del Club Natació Terrassa.
Igualmente, esta competición contribuirá a aumentar el número de competiciones de categoría que se celebran en la ciudad. Una voluntad que se mantendrá constante durante toda la temporada y que es consecuente con nuestro rol de entidad de referencia de Terrassa.
Doncs el Club Natació Terrassa acull per segona vegada consecutiva aquesta competició i el quadre també ha deixat una hipotètica possibilitat de repetir final entre Mataró i Sabadell.
I parlem d'handbol perquè el Fracking Granollers torna a tenir avui partit de Lliga Europea, en concret de l'AEA. Què fa? Els ballesans reben el Balantuforedi al Palau Olímpic de Granollers a partir de 9:15. Des de Ràdio Granollers ens informa l'Arnau Moya.
El Fracking Granollers reprèn la competició europea a casa aquest vespre. L'equip ballesà va deixar bones sensacions amb la victòria a l'octubre a casa del Balantuforedi KSE i per aquesta raó l'entrenador Antonio Rama creu que serà un partit diferent.
Crec que pot ser un partit trampa. És un partit contra un equip en el que jo penso que els vam sorprendre molt en el partit d'anada, que no s'esperaven potser tot el nivell que vam demostrar els primers minuts. Penso que aquesta vegada no tindrà res a veure, vindran més preparats.
Si el Fracking aconsegueix la victòria al partit d'avui contra els hongaresos, es classificarà directament als vuitens de final de l'EHF European League.
I en bàsquet, la penya rep avui dimarts a 9:15 el Ratio Farmul d'Alemanya en un partit de la 14a jornada de l'Eurocup. I la FIBA, la Federació Internacional de Bàsquet, anunciava ahir que, degut als terratrèmols que han causat efectes devastadors a Turquia i Síria, tots els partits de les competicions europees en participació de conjunts turcs queden posposats i seran reubicats més endavant. Per tant, el Baxi Manresa no disputarà demà dimecres el partit de Champions masculina que havia de jugar a Turquia, a la pista del Bahçeşehir. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, com sempre, puntuals a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La tierra lucha contra el sol y todos los
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Catalunya viu un temporal marcat pel vent, la neu, la pluja i les baixes temperatures i activades tres alertes al mateix temps per vent, pel fort onatge a la costa i també per la possibilitat de nevades a cotes baixes a diverses comarques. Davant de tot això, des de Protecció Civil tenen activades les alertes dels plans Neucat, Vencat i Procicat pel temporal marítim i estan a punt per si cal activar l'Inuncat, ja que on no nevi s'esperen també pluges importants. La sotsdirectora de Gestió d'Emergències, Imma Soler, explicat a la xarxa algunes de les precaucions que s'estan prenent.
El tema de la llevaneus, tots els operadors que treballen en l'àmbit de carreteres, avui tenen la seva planificació, estan posant aquella maquinària allà on tenen aquesta previsió que caldrà i per tenir-lo més a la vora per si cal actuar, doncs fer-ho d'una manera més eficient i més ràpida. I tota la resta, també es fan tots els avisos en els ajuntaments perquè també els ajuntaments puguin posar els seus recursos també, per exemple, en alguns carrers que calgui tirar-hi sal perquè hi hagin pendents, es prevegi que puguin estar glaçats.
I al Prat ha posat en prealerta el Pla Bàsic d'Emergències Municipal pel